L'Ajuntament informa.
Primera experiència laboral a l'Ajuntament. Contractes amb pràctiques remunerades de 6 mesos a l'Ajuntament de Sant Cugat. Per a joves d'entre 16 i 29 anys que no estigueu treballant, hagueu finalitzat els estudis i tingueu una titulació universitària, un cicle formatiu de grau mitjà o superior o un certificat de professionalitat. Cal estar inscrit al programa de garantia juvenil i al SOC. Inici dels contractes el 15 de novembre. Més informació a l'oficina jove al Casal Torreblanca, avinguda Pla del Vinyet 81-85. Prepara't per l'èxit. Cursos 100% subvencionats dirigits al teixit empresarial de Sant Cugat. Es faran a la Casa de Cultura. 11, 18 i 25 d'octubre, eines gratuïtes al Núvol. 7, 9 i 10 de novembre, la gestió financera del meu projecte. 22 i 24 de novembre, millorar la gestió per reduir despeses. Per inscriure's, cal emplenar el formulari que trobareu a santcugat.cat/web/empresa o trucar al 010.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything.
Sona aquesta música tan alegre, però avui haig de dir per començar que no ho estic d'alegre. I en definitiva hauria d'estar d'alguna manera, perquè encara que la mort sempre arriba, malauradament, suposo, si queda en la memòria, si la memòria manté vives les persones i la seva història, l'amor no existeix. I dic això perquè avui ha mort Darío Fo. Però parlem-ne, parlem immediatament, perquè abans sempre sabeu que hi ha això. L'Almeria de Motocomèdia avui l'havia titulat Centenari de Güero Vallejo. I la diré parcialment, però també vull parlar de Darío Fo. O sigui, farem una doble homilia, però no seré llarg. Deia que avui volia recordar un autor nascut a Guadalajara i que si encara estigués viu el passat dia 29 de setembre hauria celebrat els 100 anys. Antonio Güero Vallejo, que va morir a Madrid el 29 d'abril de l'any 2000, va ser un dels autors més importants del teatre espanyol del segle passat, amb una obra extensa i potent, sempre a la recerca d'un tipus de teatre que als anys 50, 60 i 70 del segle passat en deien compromès, que era una traducció de l'engagé francès. El teatre de Güero, amb el seu primer èxit de Història d'una escalera, estrenada l'any 1948 per la que guanyaria el Premi Lope de Vega de teatre, suposava connectar el teatre en castellà amb l'equivalent d'Arthur Miller o Eugene O'Neill als Estats Units. Güero Vallejo va ser un jove membre del Partit Comunista, fill d'un militar de la República, que va ser afusellat pels franquistes, i ell detingut l'any 1939, poc després d'acabada la guerra incivil, condemnat a mort, amb la pena commutada per 30 anys de presó, dels que en va complir 7 i mig, per ser desterrat de Madrid durant més de 10 anys. Els anys han passat. I com faig una llista de les obres que jo vaig conèixer inicialment per la revista Primer Acto, la sensació d'un important llegat teatral, l'esmentada història d'una escalera i algunes que vull destacar com En l'ardiente oscuridad, Hoy es fiesta, Un soñador para un pueblo, Las meninas, El concierto de San Ovidio, El tragaluz, El sueño de la razón, La fundación o La detonación, en la que Ricard Salvat, vull dir, va dir que era la millor obra escrita des de la mort de Franco. Fixeu-vos, un autor reconegut, amb un Premi Cervantes de l'any 86, no tindrà cap homenatge oficial aquest any del centenari del seu naixement, perquè des de les institucions oficials, començant pel Ministeri de Cultura, que no ho oblidem, si us plau, és Ministeri de Educació, Cultura i Deportes, diuen que no hi ha diners per fer-ho. Quasi 7 milions d'espanyols varen votar el PP enemic de la cultura, entre altres coses en les darreres votacions. I suposant que hi hagi unes terceres votacions el mes de desembre, que Déu no ho vulgui i jo no sóc creient, encara els votaran més ciutadans i ciutadanes. O sigui que avui no em sento escèptic optimista, només escèptic sense arribar a pessimista. I abans de tancar, com deia aquesta homilia que l'hagués tancat i el fet més curta dedicada a Buero Vallejo, vull parlar un moment de Darío Fo. Perquè ha mort un gran home de teatre, autor, actor i director des dels anys 50. Nascut a Lejuna, a la Llombardia, va ser a partir del final de la Segona Guerra Mundial un element imprescindible dins de l'àmbit teatral quan va fer, amb la seva companya de sempre, Franca Rame, un dels elements més importants del teatre entès com una eina política sense deixar mai de banda, escoltem, sense deixar mai de banda la creativitat artística, el sentit de l'humor i la visió del teatre com un gaudi. Premi Nobel de la Literatura de l'any 1997, el seu lema va ser sempre «Cal lliurar els oprimits, cal lluitar per la llibertat». I les seves obres més importants ho reflecteixen perfectament. Qui no recorda la mort accidental d'un anarquista? O a qui ningú paga? O el record brillant en la meva memòria personal de la descoberta en una placeta petita de Tàrrega de fa quasi 40 anys del Misterio Bufo, on feia un tractament humà i realista del naixement de Crist, en la pobresa i en la contradicció. Podríem considerar de manera una mica arbitrària dues èpoques en l'obra de Darío Fo, la primera fins l'any 1974, del compromís polític amb fidelitat a una visió esquerrana vestida d'anarquisme, i després, fins a la seva mort, una obra decantada a la defensa de la condició política i social de la dona. Franca Rame, la seva companya de sempre, va morir fa 3 anys, i Darío deia que ell no ho podria suportar gaire. Ho ha fet durant 3 anys. Llarga vida al mestre, que l'any 2014 va fer unes declaracions per dir que haurien de deixar que els catalans decidissin si volen o no ser seguint espanyols. Llarga vida en la memòria de Darío Fo. Amén. Ai, pobre xica, la que tiene que servir.
Pobre xica. Pobres
noies. Bé, benvinguts, representants del grup Espiral de Valldoreix, Trini Escruela,
hola, bon
directora,
dia.
Coordinadora del grup, Salvador Fenollar, secretari de l'associació i no sé quantes coses més.
Escenògraf.
Sí, xico para todo.
Xico para todo. Bueno, xico para servir en aquest cas, sí, però d'una altra manera.
Val, d'acord.
Estic molt content que estigueu aquí. Ja veieu que aquest programa l'hem començat una mica tristos.
Sí. A mi m'has emocionat moltíssim, perquè Darío Fo és un dels meus amateurs preferits. Hem fet, de fet, la parella oberta, que precisament la va fer el Salvador i l'Encarna Adelantado, i sempre li ha tingut molt de carinyo, sobretot per les obres que ha fet acompanyat de la Franca Rame, perquè tots tenen la signatura d'ella en pos de la dona, i això a mi...
Ell va comentar quan li van donar el Premi Nobel que moltíssima gent doncs va considerar potser una mica fora de lloc, perquè deien que és un dramaturg i és un bufó, així, estava considerat una mica com un bufó, no? I com és un Premi Nobel, la categoria tal, i llavors i la primera cosa que va dir és que jo i la meva dona.
Sí.
Em sembla que Parella Oberta constava com Franca Rame i Darío Fo.
Sí, en aquest cas sí, sí, sí. Però vull dir que tota l'activitat, inclús la d'actor, doncs sempre hi havia aquesta vinculació, totes les diguéssim, companyies que van fer, que eren les companyies, es pot dir així, anarquistes. Anarquistes en el sentit pur del terme, perquè n'ha anat participant molta gent i davant en sortim, però efectivament així. Bueno, però parlem del grup Espiral.
Parlem del grup de teatre Espiral.
Perquè esteu aquí per una data important.
Esdeveniment.
23ena mostra de teatre a Valldoreix.
23ena, sembla mentida, eh? Jo no m'ho acabo de creure, però sí, m'ha arribat a la 23ena.
Això és una prova també d'un tipus d'activitat i d'acció realment que té uns noms al front, però que té també un gruix de gent darrere per poder-ho tirar endavant.
Oi tant, i si no fos per aquest grup que ha anat canviant, però amb la seva base continuem sent el peu del canó, doncs, el Salva, el Rafa, el Miquel Rejat, amb la part tècnica, amb aquest no en tenim de substitut per ell,
de moment no. Parlarem del grup en tot cas després, si us sembla, i entrem directament a explicar als oients què passarà a partir del diumenge. O sigui, el diumenge vinent, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Casal Cultural de Valldoreix, es fa la primera obra d'aquesta mostra, que és el diàleg de Minyones. El taller és de Sílvia Cervant, en aquest cas, la interpretació, perquè som tres monòlegs, de Marta Uixan.
Marta Uixan, exactament. A nosaltres ens fa molta il·lusió que vingui al taller de teatre de Sílvia Cervant. Precisament aquesta obra ja fa molts anys, ara no recordo quants, ja la va portar la Sílvia Cervant al nostre casal.
Ja l'havia fet.
Sí, però la veritat és que la temptació de tornar-la a tenir i recordar-la i homenatjar-la amb la nostra... no ens ho la parava. Bé, d'una manera molt modesta, però portant a la Marta penso que... que la gent fruirà de tres monòlegs, dos de la Mercè Rodoreda i un de Santiago Rossinyol, que són excel·lents i que cal mantenir-los en cartellera.
Aquesta seria aquella paret, aquella mimosa de la Mercè Rodoreda, la Zarafina, quasi que Zarafina, personatge que està tret del senyor Homer, no? El senyor...
No sé,
sí, és...
no sé de quin personatge. Sí,
Florentina i el seu amor Homer.
Florentina i el seu amor Homer, exacte. Ah, sí.
Llavors va tenir el personatge de la Zarafina, que va tindre molta potència, i després la Minyona suïcida de Santiago Rossinyol, que és una
és
petita perla, no?
És una meravella, eh? Sí. Està molt bé, o sigui, jo convido els santcugatencs i valldoreixencs que no se la deixin perdre, perquè comencem amb molt bon peu aquesta 23ena mostra.
I després, el diumenge següent, el dia 23, també a les 7 de la tarda, Príncipe Azul.
Príncipe Azul. Jo fa molts anys l'havia vist amb el nostre amic estimat, el Xavi Tort i el Manuel Solàs, És una història d'amor entre dos adolescents que van prometre tornar-se a veure 50 anys més tard en una platja que va ser testimoni del seu amor. Aleshores, està tractat amb molt de respecte aquest tema de l'homosexualitat i ells treballen molt i molt bé i penso que serà una peça cabdal amb aquesta mostra. També.
Aquesta és una obra d'un argentí, Eugenio Grifero.
Exactament.
I jo penso que, no sé si estàs d'acord o vosaltres què creieu, però jo penso que és una obra que està centrat en la relació, com deies, de dos adolescents homes, però que podia ser perfectament
home i dona.
Home i dona.
Sí, sí, sí. Dones. Perquè és amor, senzillament és amor.
Són dues persones que diuen, ens tornarem a trobar d'aquí 50 anys, cosa que és bastant, bastant difícil.
Sí, molt, però bé.
I després tenim una tercera funció, el dia 30 d'octubre, també a les 7 de la tarda, al Casal Cultural, que és Abans que pugi el taló, de Víctor Alexandre.
Aquesta ja és un... És una obra i un personatge i un actor que ens estimem moltíssim i que en principi havíem programat Santiago Rossinyol Aranjuez 1931 de la Montserrat Cornet, també feta per el Jaume Pla. Però el Jaume Pla en aquest moment està interpretant encara i que duri abans que s'aixequi el taló. Abans que pugi el taló, aquesta obra que el nostre estimat amic Víctor Alexandre ha escrit per ell i que el Jaume la broda i que cada vegada ens emociona amb la seva interpretació.
Bueno, en Salvador Fenollar està molt vinculat amb aquesta obra, amb tots els sentits, des de la seva gestació...
Vaig cascar 9 mesos en el Jaume.
Sí, va ser l'ajuda d'un part.
Per un part.
Ajuda d'un part, m'havies ben dit. Però a la vegada també participes a l'obra.
Bueno, tinc una mica de sortida a escenari, però... Vaja,
no, però és un personatge, per dir d'alguna forma... petit amb la seva actuació, però imprescindible per poder lligar el que està passant a l'escenari.
Exacte.
Està bé. És que, a més, hasta jo mateix m'emociono.
Sí. Clar, no, això està bé, perquè tu ho has viscut i, per tant, saps perfectament quina ha sigut tota la preparació, com s'ha anat elaborant, inclús com s'ha anat canviant.
Sí, sí, sí. És més, un apunt, l'última actuació que va ser a Sant Boi de Lluçanès,
sí,
van interrompre l'obra 7 vegades.
Déu-n'hi-do.
La gent aplaudint.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
Potser sí, perquè ja se l'estimen molt, però vull dir que, escolta, la gent en peu i una cosa...
Bueno, aquesta obra es va representar al Teatre Auditori.
Mm-hmm. Sí, va ser l'estrena el 21 de gener.
Exactament. I penso que està molt bé, ja sabeu, que estic reclamant contínuament que hi hagi una xarxa interna de Sant Cugat i que hi hagi una sèrie d'obres d'aquest tipus i d'altre, que el que facin és això, el que facin és rotar perquè no... A veure, hi ha un públic, ja ho sabem, que va en un lloc determinat i potser no va en un altre. Si li poses d'alguna forma... més fàcil
la possibilitat
de que sigui més més gent a veure-ho, doncs és així, i per tant a mi em sembla que això està molt ben pensat.
Aquesta obra, a més, es fa amb solidaritat amb l'associació de famílies de malalts d'Alzheimer que forma part dels actes del Dia Mundial, que va ser el 21 de setembre, i la recaptació serà per ajudar-los a seguir treballant. En aquest aspecte pensem que l'obra també és més a dir...
Sí, perquè parla de la memòria d'un home de 88 anys.
Sí, i mira, vam pensar que... Bé, i en Jaume també li fa molta il·lusió col·laborar amb aquest...
Però em sembla que tenim per telèfon una col·laboració que tu, Trini, ens la pots presentar.
Sí, sí.
I que ens podrà parlar de Lampedusa d'Anders Lustgarten.
Exacte.
Una traducció de Marta Bobonet.
Exacte, aquest ell és l'Eloi. Bon dia, Eloi. Eloi...
Bon dia, Trini, què tal?
Falguera, perdona, ara...
Sí,
no.
Posa't. Sí, que estàs sent aquí.
Doncs ell és el director de Lampedusa i el protagonista és el seu pare, el Francesc Falguera, de punt i seguit, que per mi és un monstre del teatre, és un actor de cap a peus que ens ha donat cada vegada que ha vingut una lliçó de teatre.
Eloi, bon dia des del programa Molta Comèdia de cugat.cat, de Sant Cugat del Vallès.
Hola, bon dia, i sí, bon dia, Trini, encantat de saludar-te.
Bon dia, bon dia,
també Eloi. També aquí amb nosaltres el Salvador Fenollar, del grup Espiral. O sigui que
bon dia, Salvador.
Hola, bon dia.
T'estan escoltant. Eloi, explica'ns una mica què és Lampedusa.
Bé, què és Lampedusa? Lampedusa, tothom sap que és aquesta illa que està al sud de Sicília, tocant les costes de Líbia, i que malauradament és famosa ara perquè hi arriben tot de pasteres provinent d'aquesta Àfrica subsahariana, i que tristament es fa famosa doncs, perquè moltes embarcacions naufraguen i moren molta gent a la Mediterrània. Bé, el punt de partida de Lampedusa doncs, és aquest, és a dir, tenim un pescador que viu a Lampedusa i que feia temps es guanyava la vida pescant, que era el seu ofici, traient peix de la mar. Però ara, degut a tota la crisi que hi ha hagut i degut a aquestes onades, s'ha de guanyar la vida traient altres coses d'aquest mar. I us podeu suposar què és el que treu d'aquest mar.
Aquesta obra està feta, en aquest cas, per una sola persona.
No.
Hi ha diversos intèrprets?
Sí, aquest és l'interès, que no només és aquest monòleg d'aquest pescador, sinó que en paral·lel hi trobem també un altre, que és el d'un altre tipus d'immigració que potser no hi parem tanta atenció, que és aquesta immigració que hi ha dins la nostra mateixa Europa. Per exemple, ens posa el cas d'una noia espanyola que la seva mare va anar a viure al Regne Unit. I bé, quina és la sensació que té ella, que ja és nascuda en aquest Regne Unit, però quina sensació té i quina discriminació rep per ser d'un país del sud. És a dir, que no tan sols hi ha aquesta discriminació que veiem o aquest èxode que hi ha d'Àfrica cap aquí, sinó que també hi ha un èxode del sud d'Europa cap al nord d'Europa i que també pateixen, en certa manera, doncs aquest rebuig. No? Per tant, en certa manera ens crea un paral·lel i ens alerta de que no tan sols hi ha aquest gran drama, sinó dintre l'Europa, petita Europa, la nostra petita Europa, també n'hi ha un altre drama, que és aquests joves o aquesta gent de segona generació que viuen a la mateixa Europa i pateix discriminació.
A més, ara, Eloi, amb la suposada nova llei que farà el govern nou de conservador de la Gran Bretanya, encara es complicarà més, perquè si efectivament aquestes llistes que s'han de publicar de la gent estrangera que treballa doncs, allà, això serà encara complementar més aquest problema.
Sí, perquè llavors ja no s'haurà Europa, a més, ja no serà aquesta Unió Europea. Vull dir que ens trobarem amb un motor del continent europeu, però que fora d'Europa. Encara ens ho complicarà tot més.
Bé, jo penso que aquesta és una obra que està molt centrada en l'actualitat, tota vegada que, de totes maneres, com passa moltes vegades en el teatre i en la literatura, les obres s'ajusten a unes circumstàncies del moment, però a vegades són intemporals, perquè sempre és el mateix.
Sí.
Bé, sí, Europa ha sigut un continent de migracions i immigracions, sense cap mena de dubte, el nostre país és així. Però el que també volia recalcar és una altra cosa, i és que en el cas del pescador Lampedusa trobaran també els espectadors que, bé, es trobaran que aquest personatge canvia el seu punt de vista a partir del coneixement que té en les seves pròpies carns d'un immigrant. Aquí nosaltres pensàvem que no es podia parlar d'aquest tema sense la intervenció directa de la gent que ha fet la travessa, i per això el públic veurà un senegalès que ens interpretarà en català el paper d'aquest immigrant que entra en contacte amb el pescador Salvatore, un pescador que primer era molt reaci a la immigració perquè li havia après, creia, la seva feina, el seu treball, i el forçava a fer una feina que ell no volia, però quan coneix el cas concret d'aquest immigrant que es diu Modibo, que en el nostre cas és, repeteixo, és interpretat per un senegalès d'aquí Terrassa, li canvia el seu punt de vista. I això ho volíem fer perquè és impossible parlar. Nosaltres no ens podem posar en la pell d'algú que ha fet la travessa. Nosaltres no ens podem posar en la pell d'algú que ha sentit què significa llançar-se a la mar amb un bot. I bé, el personatge i l'actor ho ha fet, això. És a dir, és algú que ha vingut, ell és senegalès, i ha fet la travessa per una altra via. No parlava de Lampedusa, però ell l'ha fet per una altra via. Però, esclar, ho trobam indispensable. Nosaltres no podem parlar d'aquest tema sense integrar la part directa que ha patit això. I també, a més, la música original, i serà en directe, d'un altre senegalès, que l'ha fet expressament per crear aquesta obra, ens l'ha fet expressament, i, a més, els espectadors ja els hi donarem un programa demà amb la traducció de la lletra, perquè ell l'ha fet en el seu idioma original, que és el Wolof, però nosaltres donem la traducció on explica en sentiments què significa per ells marxar i fer aquesta travessa. És a dir, que tindran un plus amb aquesta obra, que és el 50% és interpretada per gent d'aquí, el 50% de nouvinguts i terrassencs senegalesos.
Molt bé, Eloi, jo penso que per punt i seguit teatre això ha estat una... perquè ho estrenada a Terrassa, aquesta obra, ja.
Sí, sí, es va estrenar i han fet una petita gira, vull dir que ara està en la seva màxima efervescència i arribarà a Valldoreix en plena forma. És més, nosaltres en tenim sempre un gran respecte per aquesta mostra, una mostra que trobem genial, és un teatre que es posa d'aquella manera tan, tan ple de gent i es respira, la gent pot respirar perquè podem entrar en contacte amb el públic que estem tan a prop, que és genial, i aquesta obra necessita d'això, de que el públic entri en aquest drama, no? D'allò. Però tranquils, que no vindran a plorar, no, no es preocupin. Però sí que veuran en primera persona el que significa això.
Bueno, de totes maneres, el teatre no és cap cosa negativa que es pugui plorar, eh? Jo el trobo convenient. Abans parlàvem al principi del programa de la mort malaurada de Darío Fo, que ha sigut avui, un personatge que tocava tots els temes més punyents des del punt de vista social i que, en canvi, ho associava també a un tema humorístic i podia riure d'una cosa encara que fos molt trista, perquè poder mantenir-se flotant, en aquest cas a la vida i no només en el mar, consisteix una mica en això, en aguantar a pesar de tot. I no sé si la Trini vol comentar-te alguna cosa, la tinc aquí esperant. Digues, Trini, si vols dir-hi alguna cosa a l'Eloi.
Doncs que seran molt benvinguts, que tenim moltes ganes de veure-us i que, com sempre, gràcies, perquè encara som dignes de que vingueu a la nostra mostra, que encara que tu en parlis tan bé, pensem que vosaltres ja teniu un nivell que ens honra. Gràcies.
No, per nosaltres és un plaer venir, i ho dic de veritat. A més, és un públic molt entès i molt agraït, i costa trobar-ne per Catalunya un públic així. Nosaltres que estem acostumats a fer gires, jo ho he dit i ho defenso sempre, i defenso aquestes mostres, són molt necessàries, molt, molt necessàries per grups com el nostre, que doncs intenta sempre fer un pas endavant, com en aquest cas, que hem dit, parlem d'aquest tema i parlem amb la gent que ens pot parlar d'aquest tema, no? Nosaltres sols no podíem fer-ho, no? I poder portar aquest espectacle aquí a Valldoreix és fantàstic, de veritat és fantàstic, i per molts anys la mostra, per molts anys la mostra, que penso que no té el reconeixement que es mereix. Caldria que tingués molt més reconeixement.
Ai, gràcies, Eloi, moltes gràcies.
Bé, recordem-ho, Eloi, 6 de novembre a les 7 de la tarda al Casal Cultural de Valldoreix, Lampedusa. I esperem que sigui això que comentaves tu, de que sempre està ple, i penso que hi serà de ple, segur, seguríssim. Moltes gràcies per la teva participació en el programa, i ja ho saps, quan vulguis dir alguna cosa de teatre, aquí estem.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Bon dia, adéu, Eloi.
Adéu, Trini, i adéu, Salvador.
Adéu.
Però continuem, continuem nosaltres, perquè sí, la mostra encara no s'ha acabat.
No, ens queda una setmana, un cap de setmana, un diumenge, el diumenge dia 13 de novembre, que el grup de Teatre Espiral estrenarem, després de 2 anys d'assajos, per diferents substitucions que hem hagut de fer, doncs La Ratera, d'Agatha Christie. Això és un clàssic que fa molt temps gent del grup ens havia demanat de fer. Jo m'he resistit una mica, però finalment, doncs aquí tenim.
Per què dius que t'has resistit?
Perquè trobo que no és fàcil. Trobo que no és una obra que es pugui senzillament dir, sinó que més s'ha de crear un ambient de perspicàcies, de mirades, de recels, de pors, que han de donar a entendre al públic coses que no saben ben bé què és, però que si no hi és això, tant se val més que la gent s'ho llegeixi.
si no recordo malament, a Londres fa 60...
65 anys,
anys que l'estan fent,
sí,
sense
sí,
parar.
Sí. És increïble.
En el mateix teatre, evidentment, amb actors i actrius diferents,
sí,
perquè, clar,
suposo que sí.
Han anat passant generacions, no? Però sí, sí. És un d'aquells clàssics del teatre anglès, i no cal dir que l'Agatha Christie dins del... Bueno, part del teatre, evidentment, a la novel·la que funcionen de misteri, no?
Sí, exacte.
No hi ha el thriller, sinó la novel·la negra, la novel·la de misteri, doncs sí. És un clàssic. Quants actors, quantes actrius fan falta per fer l'obra?
Penso que són 8, si no m'equivoco.
Sí, és de les antigues, en el sentit de que abans, ara sí. Són dos... Un monòleg, dos personatges, tres màxim, sí. Un que surt un moment, un altre que està gravat.
El pressupost no dona per tant. Però encara amb el teatre amateur ens podem permetre aquestes coses.
Que 8 personatges a l'escenari és
sí.
Important.
Sí, sí,
i
sí,
en
sí.
Aquest cas és una obra que té això, aquesta manté durant tota l'obra aquest interès. Aquest interès per veure què és
sí.
El que passa, què és el que passa, què és el que passa.
Sí. I a veure, suposo que hi ha molta gent que ja l'ha vista, però pel que no l'hagi vista és una sorpresa. L'assassí no, d'entrada no...
En Salva no sé si té cara d'assassí o no.
Crec, no.
Ell aquest, és l'ajudant de direcció, eh?
Aquest paper no l'havia fet, havia assajat un altre paper, però bueno, ara estic d'ajudant de direcció, que és més còmode.
Bueno, segons com. Sí. Segons com tu miris, eh?
Ja, però bueno, és que últimament ja el meu problema és que sobre l'escenari no vull patir pensant en el text.
Ja.
Aleshores la memòria ens falla.
Sí, no, escolta'm, ha de ser realista i dir, puc fer això o no puc fer-ho.
Exacte.
I patir, i sobretot, fer patir amb els altres...
Sí, exacte.
Eh? No tampoc.
Depens de gent que espera el teu peu i no els hi dones o... No.
Ell va decidir-ho després de fer el dret d'escollir.
Sí.
Que doncs... feia el doctor i, clar, hi ha un paper molt llarg. I...
Doncs tenim la mostra amb aquestes 5 funcions, que comença el dia 16, el diumenge vinent, que continua a l'altre 23, el 30 d'octubre, passa el 6 de novembre, i acaba el 13 amb aquesta ratera d'Agatha Christie que farà el grup Espiral. Jo penso que, si miro la programació, aquesta programació de la mostra... doncs podríem dir, hi ha de tot.
Sí.
Hi ha una mica...
Que m'ho miro...
Sí, hi ha una mica de tot, una cosa més clàssica, una de menys.
Sí.
Aquesta, per exemple, que ens parlava doncs, l'Eloi des de Terrassa, que té una molta potència d'actualitat, inclús,
sí.
No?
Sí.
Inclús d'actualitat, i per tant, doncs, també té un interès especial. Bé, fem una cosa, escoltem una mica de música i després seguim parlant del grup Espiral, us sembla?
D'acord, estupendo.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.
Volver. Fíjate, clar, jo escollí aquesta música per fer una mica de referència amb aquest príncipe azul i ens quedava per dir una cosa.
Sí, que és un muntatge que serà en llengua castellana. Per què? Perquè l'autor és argentí i el que no fem normalment a Vall d'Oreix és traduir coses que s'entenen. Traduïm Shakespeare, bueno. Però no un Lorca ni... no un Lorca, no un Borovallejo, no traduïm, perquè ho entenem.
Sí.
No hi ha necessitat. Penso, i mantenir la llengua.
Jo recordo la casa de Bernard d'Alba, que la casa de Bernard d'Alba, francament, doncs...
No es pot fer en català.
És que aquest seria un pecat. Seria
no, es podria fer sempre, si no el sapiguéssim.
Si no l'entenguéssim, esclar, si però no... entenent-la, la musicalitat del llenguatge.
Sí.
El Lorca es perdria i seria una
pena. Pesa. Bé, jo volia parlar una mica del grup Espiral, perquè, clar, ara tenim aquesta 23a mostra, vau celebrar l'any passat els 25 anys de l'existència del grup, etc. A veure, la pregunta seria, actualitat del grup, com està en aquest moment el grup?
Doncs jo estic molt optimista. En aquest moment m'està creixent, Espiral creixent, donada la redundància, i també els tallers d'adults. En aquest moment tinc molta gent que s'ha interessat per entrar en aquest món del teatre i a Espiral. Estic entusiasmada perquè cada dimarts fem els tallers que sempre hem fet, tota la vida hem fet, de reciclatge dels actors d'Espiral i oberts a la gent que es volgués incorporar. I en aquest moment hi tinc doncs, una quantitat important de gent que està interessada i que té moltes ganes i que molta entrega i això. O sigui que jo penso que estem en un moment de revifalla, una injecció important. Després, jo pensava després dels 25 anys que potser sí, ens aniríem retirant una mica, perquè m'ha de dir que ara ja a Valldoreix no és com fa 25 anys, que no hi havia cap més grup. En aquest moment hi han tres grups més, i bé, treballen molt bé i ens donen la possibilitat una mica d'anar en algun cas una mica més relaxats i ens sentim més acompanyats i en cap moment competència, sinó que ens parlem i compartim actors i utilleria i el que sigui, perquè hi ha molt bona entesa. Però en aquest moment no estem apagant Espiral, sinó que aquest Espiral creixent i aquestes ganes de continuar de la gent doncs em fa molt feliç. Sí.
Que a més hi ha una cosa per afegir, que tenim a l'escola també infantil.
Sí, Espiral creixent són nens de grup de teatre Espiral creixent, són nens de 7 a 12 anys, que en aquest moment en tinc alguna de 13 perquè va començar l'any passat i bueno, continua encara aquest any, que amb moltíssimes ganes. Els pares estan entusiasmats perquè cal dir que a més de fer teatre, els nens i nenes que tenen doncs problemes de vergonya, d'inhibició, de vocalització, d'expressió, etc., és que és que ho posarien a les escoles, al teatre, perquè és que forma moltíssim a molts nivells. Aleshores, els nens, n'hi ha algun que ja fa 6 anys que ve als nostres tallers, estan feliçíssims del canvi que han anat fent i els pares contentíssims. O sigui que en aquest moment van davant Espiral creixent, van davant Espiral, grup de teatre Espiral, i bé, jo entusiasmada i amb l'ajuda de la Eva Lepe, que en aquest moment ha tornat d'Andalusia. Ella es va formar aquí a Valldoreix, amb Espiral. La seva sogra era la nostra estimada la Pilar Almendros, que ens va deixar l'any 95, ara ja fa uns quants anys, però que va ser amb ella que vam iniciar tot. I la Eva ja hi era i des de l'inici va fer d'actriu i després de secretària i de tot una mica, però ara feia 4 anys estava a Andalusia perquè el pare ja ha mort, però cuidar-se una mica del seu pare, i allà ha dirigit també i ha fet molt de teatre seguint una mica la línia d'Espiral, de teatre de dones i per dones i de consciència social, etc. I ara la tinc aquí, sortosament estic molt contenta perquè aniré passant-li la torxa a la Eva Lepe.
I parlant de coses que són de perspectiva de futur, com tenim el futur del Teatre Valloreig? Vull dir, de l'edifici.
Ui, amb això no estem massa esperançats. Perquè...
Tirarem en el casal durant algun temps encara.
Sí, mira.
No, això segur, sí. Però hi ha alguna novetat en aquest sentit?
Bé, hi ha projectes que s'han aprovat i s'han proposat, però...
És molt a llarg termini.
Però falta una cosa crematística, que són els diners i sponsors i tot això, i va per allà.
Sí, semblava un moment que efectivament estava bastant definit i que es posaria en pràctica, però amb el que m'esteu dient vol dir que la cosa no es veu... ni a mig plaç, vaja.
No. I la veritat és que estem mancats d'espai. Estem mancats d'espai, per això que deia també que han crescut altres grups i que també necessiten espai tant per assajar com per actuar com per amagatzemar, perquè 25 anys de teatre, tot i que tot ho hem fet en congible, premible i tot plegat...
I plegable,
doncs, és que són 25 anys de teatre, hi ha molts muntatges aquí fets.
Ai, Déu meu, m'agradaria que em diguéssiu, tí, tenim la seguretat que l'any que ve començant les obres, però crec que no. Bé, escolta'm, no perdem esperança, eh? De moment estiguem contents de que existeixi el grup,
de
que
casal.
Es mantingui, de que progressi i de que la perspectiva immediata sigui que també, per la part de joventut i d'infància i joventut, la cosa va aguantant.
Exacte.
Cris Cruela, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Salva fent allà, no cal dir-ho també.
Gràcies a vosaltres.
I estic tranquil que veig que no faràs de dolent i no seràs de l'assassí de la ratera.
No.
Doncs fins a la propera i que tinguem molt èxit amb la mostra, que estic convençut de que sí. Moltes
així
gràcies.
Així ho espero. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Should fall in love with you, do you think that you could love me too? Supposing I should hold you and caress you, would it impress you? Distress you. Supposing I should say, for you I yearn, would you think I'm speaking out of turn? And supposing I declare it, would you take my love and share it? I'm not supposing I'm in love with you.
Costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs la única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Rambla del Celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
Tens una nova finestra a Cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega't la nova aplicació a l'App a l'Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de Cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Primera experiència laboral a l'Ajuntament.
Contractes amb pràctiques remunerades de 6 mesos a l'Ajuntament de Sant Cugat. Per a joves d'entre 16 i 29 anys que no estigueu treballant, hagueu finalitzat els estudis i tingueu una titulació universitària, un cicle formatiu de grau mitjà o superior o un certificat de professionalitat. Cal estar inscrit al programa de garantia juvenil i al SOC. Inici dels contractes el 15 de novembre. Més informació a l'oficina jove al Casal Torreblanca, Avinguda Pla del Vinyet 81-85. Prepara't per l'èxit. Cursos 100% subvencionats dirigits al teixit empresarial de Sant Cugat. Es faran a la Casa de Cultura. 11, 18 i 25 d'octubre, eines gratuïtes al Núvol. 7, 9 i 10 de novembre, la gestió financera del meu projecte. 22 i 24 de novembre, millorar la gestió per reduir despeses. Per inscriure's, cal emplenar el formulari que trobareu a santcugat.cat/web/empresa o trucar al 010.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Nach und Trauma, Schubert i Matthias Guerna. Poesia, perquè aquesta setmana, el dia 16, el diumenge, serà la inauguració del Festival de Poesia de Catalunya que es fa a Sant Cugat. Però abans digueu el següent. Tenim una setmana, a partir d'avui, imparable. Comencem pel Teatre Auditori. Teatre Auditori. Divendres 14, Sota Teràpia, una obra que està molt esperada per la seva procedència, en aquest cas la direcció de Daniel Veronese, que és un dels millors directors argentins i que ens garanteix una bona teràpia amb aquesta divertida i a la vegada soterrada comèdia. Però és que el dissabte dia 15 tenim en Rufus Wainwright, el cantant canadenc que tothom està esperant, que ja ha exhaurit totes les localitats, ja fa bastants dies que no n'hi ha, ho sento pels que no ho sabien, que presenta un concert acústic en solitari amb els grans temes del seu últim disc, entre els quals hi ha la musicalització de nous sonets de William Shakespeare. Però és que el diumenge al mateix Teatre Auditori tenim aquesta inauguració del 16è Festival de Poesia de Catalunya amb Manel Camp Quartet, i a la cafeta, a la cafeteria, després, a les 9 de la nit, tot sembla tan senzill, a partir de la poesia de Montserrat Abelló i també amb música. Això no s'acaba. Aquest festival de poesia, que ja està funcionant el divendres 14 a Cal Temerari, amb la música del poema, i que el dissabte, jo només estic dient, només estic seleccionant algunes de les coses que es fan, perquè se'n fan moltes més. El dissabte dia 15, al claustre, amb el llibre de les bèsties i les bèsties del claustre, un muntatge que també hi tindrà música i que serà molt interessant de comprovar, i a l'aula magna de l'Escola de Música, el mateix dissabte, en aquest cas a les 9 de la nit, L'arbre del foc, amb música de Manuel García Morante, que a la vegada tocarà el piano, cantarà Eulàlia Ara, soprano, i presentarà el nostre conciutadà Sam Abrams. El diumenge 16, a la Casa de Cultura, de Poetes Cançonetes, amb Toni Xuclà, en aquest cas un espectacle dirigit per la família, per tot tipus de persones, des de 3, 4 anys fins a 90 no sé quants. I el celler, també el diumenge, en aquest cas al migdia, amb Poetes Diversos i Josep Tero a la guitarra. La veritat és que hi ha molta cosa, moltíssima, però tindríem que afegir-hi la música que avui, dijous, a partir de les 9, estarà a la Casal de Torreblanca, al MUT, com sempre. I també tenim que dir que aquesta versió de la poesia, del Festival de Poesia, té el dimarts 18 d'octubre un espectacle que pot ser brutal. Santíssims Poetes, poesia contemporània i música de Carlos Santos. Santos diu que ens oferirà un petit tast de la seva obra musical i poètica acompanyant de les veus de grans poetes com seran Francesc Parcerises, Marta Passarrodona, Esther Xargay o mateix Carlos Santos. Tot això dirigit per Àngels Gregori. Però és que el dijous, i m'avanço per algú, si vol preparar-se per poder-hi anar, dijous a la sala d'Orient tenim Nit de Poesia, La sola veritat t'ensenya i salva, que diu en Marc Granell, on Josep Carner convoca una nit còmplice, on el món sencer amb els amants es transforma i sembla parlar altrament el senyal de les coses es transmuda. Direcció de Pau Carrió, música de la Clara Peia, cantaor Pere Martínez, coreografia i dansa de la Laia Centenac i el cos de dansa de l'Esbart de Sant Cugat, i un munt de poetes, com són Víctor Sunyol, Mireia Vidal Conte, Marc Granell, Biel Mesquida, Gemma Gorga, Jordi Llavina, Vinyet Panyella, Blanca Llum Vidal. Inacabable. Com veieu, haig de parar perquè el temps se m'acaba. Però tenim poesia, espectacle, per donar i per vendre. I jo, la veritat, és que no sé, és dir, sí que ho sé, no tindré temps per anar tot on m'agradaria anar. Ah, què hi farem? La setmana vinent, probablement, quasi amb tota seguretat, tindrem gent del Festival de Poesia. M'atreveixo a dir-ho. Probablement tindrem el cap de Obeses, el cap amb el bon sentit de la paraula, l'Arnau estarà aquí, amb en Jordi Lara. Fins i dijous vinent, adeu!
Les arts escèniques a molta comèdia. Molta comèdia amb Eduard Gené.